la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit, com és habitual, us fem abans que res un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Paula Calvo, antrozoòloga. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic, David Morral. Iniciem, com sempre, amb un repàs de notícies aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura. La Vall d'Aran és reconeguda reserva de la biosfera per la UNESCO. La UNESCO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, ha declarat la Vall d'Aran com a reserva de la biosfera. La institució ha volgut reconèixer d'aquesta manera el patrimoni paisatgístic de la zona i també el cultural, en especial la llengua pròpia, l'aranès. El Consell General d'Aran va presentar ja la candidatura l'any 2021. Un dels objectius de la proposta era de poder adaptar la vall a les conseqüències del canvi climàtic. I això passa perquè en un futur tota la zona no depengui tant del turisme massiu. Aquesta distinció de reserva de la biosfera reconeix a un territori que tingui com a finalitat de reforçar la conservació de la diversitat biològica i cultural i que promogui un desenvolupament econòmic sostenible i socialment just a través de la relació dels habitants amb la natura. La xarxa mundial de reserves de la biosfera està integrada per 759 àrees repartides per 136 països. Tenen totes un reconeixement internacional i estan sota jurisdicció dels respectius estats. La designació ara de la Vall d'Aran s'afegeix a les dues altres que ja s'havien atorgat anteriorment a Catalunya: el Massís del Montseny, el 1978, i les Terres de l'Ebre, el 2013. En aquest últim territori s'inclouen el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Parc Natural dels Ports i la Serra de Cardó. Catalunya s'ha d'esforçar per reduir les bosses de plàstic. Un recent estudi de l'Agència Catalana del Consum indica que aquí, al Principat, en els darrers dos anys, ha augmentat en un 18% l'ús de les bosses de plàstic amb nanses que es distribueixen als comerços, i això malgrat que està prohibit de distribuir-les de manera gratuïta. Des de l'aplicació de la normativa el 2020, els supermercats i les grans superfícies comercials han de cobrar per cada bossa que donin als seus clients. Però el petit comerç, massa sovint, les continua regalant. A aquest fet s'hi han de sumar les bosses de secció, les que es col·loquen per posar la fruita, el peix, la carn o els embotits, entre altres. L'Agència Catalana de Residus esmenta que s'han fet quasi unes 1.000 inspeccions a aquest respecte, però admet, d'altra banda, que no té suficientment quantificades les sancions i els controls que caldria aplicar. Els experts subratllen que l'única solució per acabar amb l'ús excessiu de bosses i embalatges fets en plàstic és anar amb les bosses o cistells particulars i dur envasos reutilitzables pels productes que adquirim, cosa que les diverses botigues estan obligades a acceptar. Es tracta de recuperar un costum que anys enrere era molt habitual. Val la pena, doncs, pel bé del planeta, ens hi esforcem. Hem parlat aquí al programa molt sovint de la necessitat de reduir l'ús del plàstic als diversos sectors productius. Aquest compost triga dècades o segles per poder-se degradar i ho fa a més en forma de partícules menudes, inferiors als 5 mil·límetres, els microplàstics, que s'infiltren al subsol, corren avall fins l'oceà i posen en risc el global dels ecosistemes. Al final s'acaben integrant en la cadena alimentària del conjunt dels éssers vius. I els vaixells tenen prohibida la utilització del fuel oil a les aigües de l'Àrtic. Ha entrat en vigor ja aquest juliol la prohibició d'utilitzar fuel oil en el transport marítim a les aigües de l'oceà Àrtic per tal d'aturar el degel que aquest pateix. La mesura va ser ja adoptada el 2021 per l'Organització Marítima Internacional de les Nacions Unides, però pot ser que fins al 2029 no resulti efectiva en la seva totalitat. Els experts indiquen que es tracta d'un petit triomf a mitges, perquè la mesura obliga sols a que els vaixells, mentre recorren l'oceà Àrtic, modifiquin el fuel oil per un combustible molt menys contaminant, quelcom que és insuficient per aturar el degel que està patint aquesta zona cada cop més vulnerable envers el canvi climàtic. Adverteixen que es necessiten uns compromisos molt majors a nivell internacional per eliminar totalment els combustibles fòssils i recorden que la resta de les zones del planeta la navegació amb l'ús de fuel oil segueix permesa. Es tracta d'un combustible que es considera molt brut perquè el carboni negre que s'emet durant la seva combustió ennegreix el gel i reté la calor. Això porta, en conseqüència, a un augment de la temperatura i a més fusió. Precisament aquest degel té uns efectes col·laterals. Ha incentivat un increment del transport marítim a la zona, especialment dels grans vaixells mercants que condueixen gas i petroli amb origen a Sibèria. S'entén, doncs, que Rússia sigui qui més s'ha oposat a l'entrada en vigor de la mesura. Un Àrtic sense gel afectarà els ecosistemes naturals i comportarà l'extinció d'espècies animals. Tindrà també altres efectes importants a una escala global, com per exemple l'augment de fenòmens més extrems, com les onades de calor o els incendis forestals, o l'acceleració del ja veloç escalfament, amb les nefastes conseqüències per tota la humanitat. Fa dècades que els científics venen avisant de tots aquests problemes. Les diverses entitats ecologistes, conservacionistes i animalistes, com ha estat el cas de l'ADA, n'han fet de fa anys tot el ressò que han pogut. Però els líders mundials, molt malauradament, continuen sense fer el cas necessari tant a aquesta com a altres advertències.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els pops disposen de tres cors i que el seu cervell és el més gran i evolucionat de tots els invertebrats? La seva adaptació al medi és considerada única i prodigiosa i amb la seva capacitat d'observació i d'aprenentatge memoritzen situacions, sortejant obstacles i prenent decisions molt encertades. Els pops són octopodes, que vol dir vuit braços, amb els que han demostrat ser capaços de resoldre dificultats, estirant i accionant obertures, desenroscant recipients i, fins i tot, trobar la sortida d'un laberint, a més d'identificar formes, colors i ser capaços d'imitar els patrons de comportament d'altres espècies. Aquests intel·ligents animals han demostrat ser uns veritables especialistes en el contorsionisme, l'escapisme, el camuflatge i el mimetisme. Poden canviar el color de la seva pell i transformar la seva anatomia segons la seva necessitat de traure, enganyar o passar desapercebuts. De temperament tímid i solitari, acostumen a romandre dins el seu cau, sortint per la recerca del menjar i la reproducció. Gran part del seu temps el dediquen a observar, vigilar, aprendre i enregistrar tot el que passa al seu voltant. Activant el seu espectacular sistema de propulsió, poden fugir a gran velocitat. En situacions crítiques, poden arribar a desprendre's d'un dels seus braços per posteriorment regenerar-lo. En el període de posta i incubació dels ous, la femella es dedica exclusivament a la vigilància del seu cau, fins i tot deixant de menjar. Després de l'eclosió i naixement de les noves cries de pops, la majoria de les mares moren com a conseqüència del seu llarg i sacrificat període d'inanició. La natura i els animals sempre ens ofereixen sorpreses i coneixements extraordinaris. Només cal observar-los amb respecte i admirar-los.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Miquel, a què ens referim quan es fa servir el concepte de justícia climàtica?
La justícia climàtica és una reivindicació que demana responsabilitat en la gestió de l'emergència climàtica. La reducció de les emissions d'efecte hivernacle s'ha fet tot arreu, tot el món a participar. Hem d'evitar que, per una banda, intentem reparar el problema, resoldre el problema, i una altra part de la humanitat el desfaci consumint el petroli que s'està estalviant per una banda. Però hi ha una part del planeta que té més responsabilitat en les emissions acumulades. Per exemple, els Estats Units d'Amèrica és responsable del 40% de les emissions acumulades. A Europa, del 28%, la nostra Europa, som responsables del 29% de les emissions. Per altra banda, també hi ha les diferències dins de cada estat. Les persones més riques del planeta són responsables del 52% de les emissions acumulades. Com han generat aquesta acumulació d'emissions? Pues, per exemple, molts quilòmetres d'autopista i molts quilòmetres d'avió. Són exemples de com han generat aquesta responsabilitat.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Aquest espai avui va dedicat al qui fou el primer director d'orquestra lleugera que va vendre més d'un milió de discos. És l'Annunzio Paolo Mantovani, conegut com Orquestra Mantovani. Naixé a Venècia i morí l'any 1980 a Anglaterra, perquè allí va ser a on va trobar el reconeixement i la fama. Estem parlant dels anys 40 cap endavant. Escolteu-lo amb You Don't Bring Me Flowers i La Mer, que va popularitzar el cantant francès Charles Trenet.
Doncs som ja a l'entremig d'aquest programa. Què és aquest programa? La veu dels animals i la natura, dirigit i produït per l'ONG ADA, aquí, a Ràdio Estel. Temps per l'entrevista i parlem d'antrozoologia. Què és l'antrozoologia? N'hem parlat també altres vegades. És la ciència que estudia el vincle entre humans i animals. I l'eminència a casa nostra d'aquest tema és la Paula Calvo, que també és col·laboradora d'aquest programa. Paula, molt bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per aquesta part d'eminència.
Home, amb aquesta matèria, com a mínim, sí, no? De fet, va ser... Bueno, ja ho hem recordat moltes vegades, que va ser la primera doctora en antrozoologia, aquí, com a mínim, a Catalunya, també a l'estat espanyol. I bé, t'encarregues també de formar, d'assessorar, d'investigar en aquest àmbit de les interaccions, no?, entre persones i els altres animals. I avui volem parlar especialment d'una matèria, presentarem algun estudi que s'ha fet, però que bé, que els animals de companyia també poden ajudar, diguem-ne, a que la gent, especialment la gent que viu sola, doncs no tingui un deteriorament cognitiu, no vegi deteriorades certes propietats cognitives, en aquest cas, amb l'animal. Això ha passat, no sé si tu ho has constatat també.
Bé, de fet, ara mateix el que tenim és recerca amb milers de persones, però sí que ja hi havia molts estudis abans, moltes, diguem, experiències que estaven ja donant indicis de que això era així, no? Que al final tenim una població amb alts nivells d'envelliment. La preocupació ara no és que visquem més anys, que fantàstic, que els visquem, sinó que els visquem amb qualitat, i un dels greus problemes és com evitar el deteriorament cognitiu. I clar, també vivim en una societat que cada vegada tendeix més a que vivim sols. I què passa? Que resulta que viure sol es veu associat a deteriorament cognitiu. Però el que no havíem pensat, i fins ara això que deia, no?, que hi havia poca evidència, hi havia alguns estudis i demés, és fins a quin punt no estàs sol i no vius sol i no pateixes totes les conseqüències a molts nivells, també un emocional, però de deteriorament cognitiu, quan convius amb un animal de companyia, perquè realment no estàs sol, però sola.
Aquí estem parlant d'afectacions que poden ser doncs, des de malalties concretes, no? Pugui ser l'Alzheimer en aquest cas o altres, com simplement faltes de memòria o bé un descens de les condicions naturals cognitives de la persona, no?
Sí, que de fet tot es va deteriorant amb el temps, però es tracta de frenar aquest deteriorament al màxim. I es veu que justament en aquest estudi que estaves comentant, s'ha fet amb gairebé 8.000 persones i el que s'ha vist és que aquelles persones que viuen soles amb algun animal de companyia, sigui gos, gat, el que sigui, hi ha una diferència respecte a les que viuen soles sense animal de companyia i tenen menys deteriorament cognitiu. Per què? Aviam, el per què encara no el sabem. El que sí es suposa per quins mecanismes està funcionant això. Primer, perquè tens companyia i això et suposa tota una sèrie de reaccions dins del cos, que alguna vegada n'hem parlat, no? Alliberació d'endorfines, d'hormones de la felicitat, hormones de l'amor, tot això. I això té unes conseqüències fisiològiques i també cognitives importants. Després, també, que les persones que conviuen amb animals de companyia fan més exercici. També sabem que l'exercici va associat a menys deteriorament cognitiu, perquè al final has de cuidar d'un altre ésser i això et suposa moure't. Evidentment, amb els gossos suposa passejar-los, no?
Sí.
I això també implica socialització amb altres persones. Encara que visquis sola, estàs fora i parlant amb altra gent perquè vas amb el teu gos. I després, un altre mecanisme que sembla que hi pot actuar i molt, és perquè quan has de cuidar d'un altre ésser, t'has d'organitzar. Has de pensar, aviam, tinc un gat, s'està acabant la sorra pel sorral, s'està acabant el menjar, tinc un gos, em toca portar-lo al veterinari a revisió, em toca... Tota aquesta organització que et suposa cuidar d'altres t'obliga a estar despert cognitivament. I sembla ser que tot això podrien ser les causes que porten a distingir entre les persones que viuen totalment soles i les que, clar, fa gràcia que diuen, és que viuen soles amb animals de companyia. És que no viuen soles.
Clar.
Al final.
Al final estan acompanyades. Fa referència, clar, Paula, i feia jo també al principi, a un estudi, en aquest cas, en una investigació en base a dades del Regne Unit d'envelliment, dades d'envelliment, sí, de 7.945 persones. Aquestes persones, diguem-ne, que se'ls ha seguit una mica l'evolució entre 2011 i 2019, per tant, durant 8 anys, persones que vivien amb algun animal de companyia, persones que vivien acompanyades d'altres persones i persones que vivien soles amb algun animal, no? O persones que vivien totalment soles. Per tant, i aquí s'ha pogut concloure això, que les persones que convivien amb algun animal de companyia mantenien les mateixes capacitats cognitives que aquelles que vivien no amb un animal de companyia, però sí amb altres persones, no? Per tant, és això que deies, no? La socialització, no? És una conclusió important. No sé si abans n'hi havia hagut, també, d'aquesta mena.
Sí, però clar, diguem que un número de persones molt més petit i, clar, fet igual l'estudi amb algunes desenes de persones, amb alguns, fins i tot algun centenar, però no amb tanta evidència, amb tants milers de persones, no? Que això ja comença a ser irrefutable.
Sí, sí, sí.
Amb tanta gent. Mm.
És una evidència d'això que dèiem. Digues, digues.
No, i el que sí s'havia vist, i és cert, que és en quant a l'estat emocional, perquè, clar, aquí ja parlen de cognitivament, en quant a l'estat emocional sí s'havia comprovat que la convivència amb animals de companyia, especialment per les persones que viuen soles, suposa una millora en l'estat emocional, una protecció davant la possibilitat de sentir aïllament social, una protecció davant la possibilitat de sentir depressió, és a dir, un suport emocional tan potent que evita malalties mentals. Ja no deteriorament cognitiu, que també que ara s'ha demostrat, sinó que havíem anat més per aquesta banda dalt de la salut mental purament més general, no? I també, per suposat, també s'han vist beneficis fisiològics. I això també està demostrat, que és a nivell de que les persones que conviuen amb animals de companyia van menys al metge. De fet, ara recentment ha sortit també un estudi als Estats Units, on s'ha demostrat que la convivència amb animals de companyia suposa un estalvi de salut pública enorme.
Doncs mira...
Perquè... Perdó?
No, que dic que mira, que és interessant, és important, és rellevant, sí, també això.
Sí, sí, perquè es veia també, i en aquest cas estàvem parlant d'una mostra, aviam, sí, en recordar-me, crec que eren prop de 20.000 persones, sí? I també estudi de finals de l'any passat, on el que s'estava demostrant és que les persones que conviuen amb animals de companyia, convisquin o no amb altres persones, van un 25% menys al metge.
Mm-hmm. 25% menys, eh? Per tant, són dades significatives.
Menys.
Sí, sí. Són dades d'estudis concrets que més podeu consultar, eh? Vull dir que no ens els estem inventant,
sí,
tampoc, eh? Aquest
passat
també estava publicat a la revista JAMA Network Open, que és una revista mèdica que bàsicament tracta temes de medicina general i editat per l'Associació Mèdica Americana, en aquest cas, no? I aquest altre segurament, si és fet als Estats Units, doncs també probablement. Bé, són evidències, no? I el que deies, aquest, diguem-ne que fins ara estava demostrat aquest vincle més emocional, però és que clar, com també has explicat molt bé tu altres vegades, Paula, les emocions al final també incideixen en la fisiologia, és a dir, van lligades, no? Tant aquesta segregació d'hormones, etcètera, etcètera, no? Vull dir que tot això ja era una evidència, perquè
clar,
ja anava lligat.
És que tot està lligat, no podem deslligar-ho, i al final la convivència amb gossos, gats i altres animals suposa un munt de beneficis en molts aspectes de la vida d'una persona. I diguem que el que abans hi havia estudis petits, ara comencen a ser estudis enormes perquè inclouen el preguntar per si conviuen o no conviuen amb animals en estudis que fan de població i de seguiment de la salut de la població, perquè ja se n'han adonat que és un factor clau. Abans ni es preguntava quan es feien estudis de salut poblacional, i ara sí. I això és el que permet dir, a veure, és que hem fet un estudi amb 8.000 persones. Ah, només per mirar això dels animals? No, s'ha fet per mirar moltes coses de la salut de la població, però s'ha afegit aquest element, factor, que és clau i que això el que ha de portar, i aquí és on també, per mi, el punt clau, a pensar que si tenim una societat on els animals de companyia aporten tants i tants beneficis, a nivell de l'administració, dels governs, sí, haurien de fer moltes més coses per promoure i facilitar aquesta convivència. No?
Aquest és un capítol a part. Ai. Exacte. Sí, sí. No, no, si vols el reprenem ja per acabar, perquè per citar la gent, per mantenir la intriga, però sí, evidentment és un punt clau, és un punt important. Ara ho toquem. Us recordo que parlem amb la Paula Calvo, que és antrozoòloga, que és aquesta ciència especialitzada en el vincle entre humans i animals, i que estem definint una mica aquests beneficis que tenen els animals de companyia per frenar el deteriorament cognitiu, especialment en les persones grans que viuen soles, no? I parlàvem de tots aquests estudis i investigacions, la part més teòrica, diguem-ne, però ara la part pràctica, és a dir, de quina manera un animal ens pot reduir aquesta sensació de solitud?
El primer és que en diem animals de companyia per alguna cosa, tot i que cada vegada més es tendeix a parlar d'animals de família, que m'agrada més aquest terme, i és perquè justament no estàs sol, no estàs sola, sinó que estàs amb un altre ésser que et demostra, i això tothom hi està d'acord, amor incondicional. Per tant, és una companyia, diguem que, molt valuosa, perquè no va condicionada més enllà de que tens unes responsabilitats i unes obligacions al respecte.
Sí. Es pot distingir entre un animal...
Aquí va el problema.
Clar. Es pot distingir entre un animal i un altre? És a dir, un gos pot aportar més companyia o més certes coses que un gat, o no fem aquesta diferència?
No. Quan s'han fet estudis comparatius en aquest sentit, no se'n troben realment. Es pot... El que hi ha és diferència en percepció de la personalitat. Com que als gossos se'ls ha atribuït una personalitat, als gats una altra, als gossos se'ls atribueix, per exemple, que són la fidelitat està més associada als gossos, no? O la lleialtat, en canvi, als gats se'ls associa més aquesta característica, que no és tan certa, de la independència, però a la vegada que sí que són amorosos, que va més associat a l'estil de vida de les persones. I quan s'ha estudiat, s'ha comparat persones que conviuen amb dues espècies, curiosament, senten com més vincle emocional cap al gos, moltes vegades, justament per aquesta independència que se li assigna al gat, però a la vegada creuen i diuen que el gos els hi dona més feina. És a dir, sí, suposadament hi ha més vincle, però també em dona més mal de caps, per dir-ho així. No?
Hi ha un equilibri.
Quan es fa un estudi amb centenars de persones que s'han fet.
Per tant, hi ha un equilibri, diguem-ne que el gat és present, no dona feina.
Sí.
És menys present, diguem-ne, allò, però també aporta. També, no? D'alguna manera.
Clar,
això ho mirem des del nostre punt de vista, sempre egoista
totalment,
a nivell dels humans.
Totalment, perquè cuidar un gat com toca també suposa dedicació, temps, responsabilitat, moltes coses també.
Hem dit que ens aporten, esclar, evidentment, nosaltres hem de sortir a passejar un gos, per tant, aquí ja hi ha implícita aquesta activitat física, encara que sigui petita, però si no, potser no es faria. O per exemple, doncs, aquesta solitud, també organitzar-nos. Era molt important això que deies, no? Perquè, esclar, aleshores hem de cuidar aquest animal amb el qual convivim i, per tant, ens hem de recordar de coses, ens hem de fer una agenda, encara que sigui, no?, per cuidar-lo.
Sí, hem de fer una previsió. Clar, no pots arribar un dia i dir, ai, ja no tinc menjar pel gat o pel gos. I avui què, no? Que ens pot passar algun dia, però no pot passar... I aquell dia li prepares alguna cosa tu, però no pot passar cada dos per tres, no? Perquè llavors és un problema de benestar per l'animal i per tu també d'organització.
Es diu també que en redueixen l'estrès i l'ansietat.
Sí, sí. I aquí és on entren aquests aspectes neurofisiològics que el contacte amb un altre ésser amb el que et sents a gust, que aquest és el punt clau, que t'hi sents a gust. Això és el que desenvolupa, el que fa que alliberem tota una sèrie d'hormones que en cascada, al final, et suposen una sèrie de beneficis físics.
Estem parlant també...
I mentals.
I mentals. Estem parlant... Bueno, les carícies han de portar, no? Són aquest contingut emocional, no? Per exemple.
Clar, totalment. Totalment. Però recordem que darrere d'aquesta part emocional hi ha tota una part neurofisiològica que acaba revertint en el nostre estat emocional, però també en el nostre estat físic.
I també ens ajuden, de vegades, fins i tot, a dormir millor, ni que sigui perquè abans d'anar a dormir hem de baixar a passejar el gos, no? I aleshores fem una mica millor la digestió. Vull dir que totes aquestes coses també ens beneficien.
Totalment, totalment. De fet, mira, ahir justament em va arribar un darrer estudi del que suposa dormir amb gossos, amb gats o amb persones, no? I que hi ha persones, al final depèn molt de l'individu, i que hi ha persones que dormen molt millor amb els seus animalons que no pas amb persones, per exemple. Perquè, bueno, els hi dona sensació de seguretat, de tranquil·litat, el ronroneig del gat també desperta en nosaltres emocions molt positives. El gos, sobretot, el que s'associa és una sensació de seguretat. Curiós, no? Perquè sigui, encara que sigui un gos petit, però és com el gos avisarà, i ho tenim ja guardat al nostre cervell, del gos avisarà si alguna cosa passa.
Ah, sí? Mira, doncs això...
Bordarà. Sí, sí, perquè, clar, hem de pensar que en els inicis dels temps de la domesticació del gos, una de les coses que portava el gos, el llop i el gos ancestral i demés, era avisar si hi havia algun moviment estrany al nostre entorn.
La vigilància,
esclar. I això
ho tenim
gravat al nostre cervell.
Doncs
mira, que el gos ens dona seguretat.
Doncs aquí no hi havíem parat atenció. També és interessant aquesta seguretat i aquest dormir bé, que és bàsic. T'ho dic jo, que avui no he dormit gaire.
Sí, totalment.
però és bàsic també per la salut i per la vida. I Paula, tot això que hem comentat, no? Refutat amb 50.000 estudis, eh? Ara no els citem tots perquè, si no, aquí la gent es faria un embolic.
No.
Però són moltes propietats que beneficien. I com deia, si beneficia tant... Aleshores, per què l'administració, diguem-ne, no dona més suport a aquesta tenència o a aquestes pràctiques, sobretot, evidentment, recomanant d'adoptar animals i no anar-ne a comprar directament, no? Per què no donen aquest suport?
Aviam, primer que l'administració, les lleis, etc., sempre van per darrere del ritme que porta la societat i funcionen de forma reactiva a les demandes de la societat. Clar, per poder arribar a invertir recursos en poder ajudar, per exemple, que una persona que està en situació de risc social pugui continuar amb el seu gos, el seu gat o el periquito, encara que sigui, cal que realment estiguin convençuts que això, a curt i mig termini, suposa un estalvi. I ara comencem a tenir aquests estudis. I és ara quan podem començar a dir a l'administració, senyors, hi ha evidència de tot plegat que al final suposarà un estalvi. És invertir per estalviar a mig i llarg termini. Per estalviar, sobretot, persones amb problemes de salut i amb problemes de deteriorament cognitiu, que al final això suposa una despesa pública, perquè hem de pensar que l'administració pensa, o sigui, es situa i avalua en funció dels recursos que hi ha disponibles.
Bueno, però ho dèiem abans, Paula, un 25% menys de metges.
Clar, clar. Si la gent que conviu amb animals de companyia anirà amb 25% menys, diguem que suposarà una despesa d'un 25% menys en salut pública, senyors, potser que ajudem a que hi hagi aquests espais perquè els gossos puguin passejar bé, que ajudem a que les persones que tenen certes dificultats per atendre els seus animalons puguin, com a mínim, tenir algun benefici fiscal, que l'atenció veterinària no estigui carregada amb uns impostos elevadíssims, mil coses que facilitarien que una persona pogués continuar amb el seu animaló quan la seva situació econòmica especialment no sigui favorable. Perquè de vegades se n'han de desfer per això i és perquè falta aquest suport de l'administració.
Doncs emplacem aquí també aquestes mesures que pugui posar també, que prengui nota d'alguna manera l'administració també de tot això que hem dit i de tirar endavant totes aquestes mesures que puguin afavorir bé l'adopció d'animals de companyia, la tenència d'animals de companyia en família i també en recordem aquí molt especialment també de totes les persones que viuen al carrer en situacions desfavorables també amb animals de companyia que també els ajuden sí. I també els beneficien. Paula Calvo, antrozoòloga, col·laboradora d'aquest programa. Moltíssimes gràcies de nou per explicar-nos.
Un plaer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb l'orquestra Mantovani. El seu estil és completament almibarat, superromàntic. I és que es dedicava, com altres orquestres, a instrumentalitzar les cançons que es feien més populars. Escolteu-lo ara amb Love Them, que va fer famosa el cantant Barry White, que va ser un dels precursors de l'estil Philadelphia, i després Don't Cry For Me, Argentina, dedicada al discurs que va fer a la Eva Perón als seus descamisados amb motiu de guanyar les eleccions al seu marit, el general Perón. L'autor és l'Andrew Lloyd Webber. Doncs a la propera, si Déu vol.
Sabies que els esquirols, a més de la seva habilitat acrobàtica per saltar de branca en branca i d'arbre en arbre, són bons nedadors i fan servir la seva cua com a timó dins l'aigua i de paracaigudes quan aterren des dels arbres? A més de l'equilibri en els seus desplaçaments, la cua també la fan servir com a instrument de comunicació per produir sorolls estridents davant dels perills i per donar les corresponents senyals d'alarma. Els espavilats esquirols són molt previsors, treballadors i sempre, sempre recullen aliment i el guarden. Recolecten fruits i llavors que amaguen enterrant-los a la terra i com a rebost més proper en els caus dels arbres. Donat que sovint obliden la quantitat d'amagatalls on deixen les seves reserves de llavors, aquestes acaben germinant, transformant-se en arbustos i arbres. Per aquest motiu, es diu d'ells que són uns magnífics jardiners i regeneradors de boscos. Als esquirols també els agrada habilitar i disposar de més d'una llar per viure, criar i protegir-se del fred i la calor segons el clima i les temporades. La d'estiu és lleugera i la d'hivern molt més resguardada i amb un sostre cobert de branquetes entreteixides, ben entapissades amb molsa per aconseguir un cau a prova de fred i molt impermeable. Fins i tot poden arribar a disposar de fins a 5 o 6 cases. Aquests actius treballadors, alegres, altruistes i previsors, en temps passats van ser víctimes de la cacera i potser per aquest fet, encara actualment, es mostren esquerps i desconfiats davant la presència humana. Esperem que ben aviat tornin a confiar en nosaltres i puguem gaudir de la seva presència i del seu atensament cap a nosaltres.
Els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Marta Carola, ramadera a la finca Bausitges, al municipi d'Espolla, a l'Alt Empordà, manté 400 vaques de la raça local de l'Albera des del 2010. Mitjançant el pasturatge, contribueixen a retenir la humitat i la matèria orgànica del sòl.
La vaca menja l'herba, tu l'has de treure quan està una mica baixa, però no gaire, vale? Llavors deixen allà les seves femtes amb totes les llavors que han recollit d'altres zones on han menjat. Llavors és una manera d'enriquir la pastura que tens en aquelles parcel·les. I així van fent amb totes les parcel·les on van entrant. Mengen el que està rebrotant i el que ha crescut, deixen allà les seves fentes de manera que estercolen aquelles terres i les enriqueixen, i totes les llavors que han agafat d'altres zones també les dispersen per aquí. Mm. O sigui que és una eina molt bona per anar mantenint les pastures com a espais oberts, que ens manquen molt ara, i com a manteniment de pastures riques, i millora també de pastures que estan empobrides o sobrepasturades. El que és molt important és mantenir els sòls amb una quantitat de matèria orgànica important, perquè si no, si es queden nusos, el vent, la pluja, el sol els fa infèrtils. Llavors, clar, amb tot aquest rodatge de les vaques, el que estàs fent és que mantens una capa de vegetació que protegeix el sol, afavoreixes que aquesta capa, o sigui, la talles de manera que creix més forta i a sobre la fertilitzes amb les seves fentes. Així que tota aquesta matèria orgànica que es va acumulant en aquest sol és la que reté la humitat molt millor que si el sol està completament nu. O sigui que és una feina que, a més, fan aquestes vaques, no? Que mantenen els sòls protegits quan no hi ha un sobrepasturatge, que és un dels problemes que ens trobem nosaltres aquí, per això estem reduint el número de vaques.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
Parcs urbans de Catalunya, un espai verd, néixer la història, la diversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin és el parc urbà de Catalunya que coneixerem avui?
El Parc del Clot, que està situat al districte de Sant Martí, a Barcelona, és un bon exemple de la integració d'elements arquitectònics preexistents en un espai verd.
Doncs aquest parc té el seu origen en el soterrament de les vies de ferrocarril dels tallers de Renfe, inaugurats l'any 1858. Els grans murs de l'antic taller de la Renfe i altres restes constructives, com finestres i arcs, van ser integrades al parc, dotant-lo d'una especial singularitat alhora que serveixen per delimitar els diferents espais que el formen, un llarg passeig i tres grans esplanades que tenen diferents usos culturals i esportius.
Parlem ara una miqueta de la seva vegetació i la seva fauna.
Dins de la vegetació que configura el parc trobem palmeres de tileres, plataners, pins, alzines, acàcies de fulla blava, lladoners, pollancres, xiprers, tarongers i arbustos, com el baladre, el llorer i la lantana. La presència d'estanys i basses en aquest parc, com altres parcs urbans, afavoreixen la presència per diverses espècies de granota, la serp d'aigua i els tòtils. Les aus urbanes també tenen un important protagonisme al parc.
Doncs més informació del Parc del Clot?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.